Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
Ja estem aquí, als Oficis del Llibre. Avui entrevistarem el Marià Sais Ribas de la Bisbal i després, quan l'hàgim entrevistat i ja hagi explicat un munt de coses al voltant d'Òmnium Cultural, farem, com sempre, les recomanacions de llibres i aquella lectura del llibre o descatalogat o que creiem essencial que tingueu a casa. Bon dia, Marià.
Bon dia a tothom.
Com anem?
Molt bé. Molt bé dintre del que és el país i el que ja sabem que tenim a sobre.
A veure, em diu el teu currículum, allò per fer un petit esbós, que va ser professor de llengua i literatura, ara està jubilat, vas estar més de 20 anys, déu-n'hi-do, sí, a l'Institut de Torroella. Sí. També que vas guanyar el Premi Recull de Blanes l'any 90. Uh-huh. I que has estat redactor i director de la revista El Drac, a la Bisbal, durant els anys 90. Avui t'hem convidat aquí, però, perquè Òmnium Cultural ha obert una secció del Baix Empordà. A l'alt ja n'hi havia una, i s'ha pogut aconseguir de fer la del Baix. Enmarquem la cosa. Òmnium Cultural és aquella entitat sense ànim de lucre que defensa els drets civils i les llibertats dels catalans, fundada l'11 de juliol del 61 per Lluís Carulla, Joan Baptista Cendrós, Fèlix Millet, Joan Ballver, Pau Riera, Fèlix Millet i Maristany, en fou el primer president i fou succeït per Pau Riera. Bla, bla, bla. L'any 63 ja vam tenir una embestida i va haver-hi unes declaracions de l'abat Aureli Maria Escarré a Le Monde en defensa de la identitat catalana. Òmnium, en aquell moment, va ser escorcollada, clausurada per ordres del governador civil, Antonio Ibáñez Freire, recordem-ne els noms de tothom. Això es va prolongar fins al 67, vam tornar a obrir. Els 70s, 80s, 90s van engegar moltes campanyes per promoure el català en tots els àmbits, a l'escola, els llibres, la restauració, els mitjans de comunicació i, evidentment, per defensar drets nacionals. Alguns, recordem, el Freedom for Catalonia, la campanya del CAT a les matrícules. Arriba la compra de la seu gran a Diputació. Sembla que tot va i sembla que tornem a estar allà mateix.
Sí, sí, sí. Sembla que tornem a estar allà mateix, però en pitjor gairebé.
Sí, perquè de llavors tot... sabíem que era una dictadura.
Sí, de tota la definició que feies, molt bé, molt correcta, perfecta. Jo ja afegiria, per ser així, encara més didàctic i més directe, l'eslògan de l'institució: llengua, país i cultura.
Exacte.
I que pot ser, la institució va néixer per defensar aquesta cultura i aquesta llengua, que és una part del país important, troncal, i que avui, evidentment, com que la veiem en perill, en problemes, doncs pot ser la institució s'ha fet encara més pública. En la defensa dels drets civils, socials, dels catalans.
Quan obre la secció Baix Empordà?
Sí, la Constitució... la Constitució de la Junta al Baix Empordà va ser l'any passat, va fer a la Bisbal, al febrer, si no recordo mal, va ser l'abril que es va fer, i portem ja, doncs, un any. El nombre de socis no és pas que sigui una cosa exclusiva del Baix Empordà, però està augmentant Òmnium a nivell nacional, de tal manera que en el cas del Baix Empordà, per exemple, et puc dir que a finals d'aquest any passat hi havia 2.600 socis, 2.618 per ser exactament, i en un mes, és a dir, fent la comptabilitat de socis, al febrer ja érem 2.743, és a dir, més de 100 socis en un mes, que ha sigut un mes complicat, però que estem creixent.
El degoteig creix.
Sí, i no és pas, segur que no és pas només perquè nosaltres ho fem molt bé, sinó perquè la gent se sent implicada amb el que està passant.
Mm-hmm. Tu ja n'eres soci? De fa anys, allò que a vegades ser soci sense ser-ne pròpiament sobre el territori, no?
Jo me'n vaig fer com va fer molta gent, que quan la situació, que ja sabem tots, es complica, doncs diu, ostres, això no pot ser, doncs he de fer alguna cosa, i hem de fer coses, i una de les coses importants que es pot fer és aquesta, ser soci d'Òmnium Cultural.
Uh-huh. I ara parlem de la branca llibres, eh? Allò...
Sí,
que és llengua, que és una mica...
agradable, diria.
Bueno, vés a saber... Què creus que és el més important que fa Òmnium pel que fa al llibre en català?
Bé, sabem que fa això dels premis, els premis d'Òmnium Cultural, que són uns premis literaris, que de fet, bé, de premis literaris n'hi ha molts en el país.
Sí, de molta mena.
És un més dels premis, però el fet de ser presentat per Òmnium, doncs potser li dona un segell de... diríem, de neutralitat política i fora de capelletes.
I fora
crec.
D'editorials, i fora d'allò d'aquella cosa.
I després, doncs, la promoció que es pot fer d'aquestes obres.
Mm-hmm. I aquí, al Baix Empordà, quins projectes teniu engegats? Quines...
Bé, això...
Perquè aquí en tinc unes quantes, tindríem... hi ha la campanya de judicis, les presentacions de llibres, la Flama del Canigó...
Sí, hi ha una sèrie de projectes que ja venen donats per àmbit nacional, que són com els que acabes de dir, no? La Flama del Canigó, després la Marxa de les Antorxes el dia abans de l'11 de setembre, i després el suport a actes que podríem dir que fa cada localitat, i aleshores els membres d'Òmnium el que fem és donar-hi suport, des de presentacions de llibres, conferències, fires de llibres, que en aquest cas concret al Baix Empordà són força recents també, el Palamós es va començar a fer l'any passat una fira, a la Bisbal no pas protagonitzada ni promocionada ni organitzada per gent d'Òmnium, però sí que li donem suport també, que és una fira del llibre que va començar, doncs, repeteixo, l'any passat a la Bisbal, que es diu Indi Lletres. El nom és curiós, vam estar pensant quin nom li havíem de donar, i van dir indi, per independent, cosa moderna. Vam pensar també amb els indiquetes, aquí doncs, l'escala...
Alguna cosa en sabeu.
I vam dir, doncs mira, li direm indiquetes. Perdó, indi lletres. Es va fer l'any passat. Va haver-hi una participació, crec, important, d'editorials independents, la majoria, petites... Sí, no recordo malament, van ser 22.
Ara, eh?
Sí, n'hi ha moltes, eh? 22 o 23, moltes, és curiós, perquè va en un moment que semblava que el grup Planeta
s'ho menjava tot,
i en canvi, no?, han anat sortint com bolets editorials que volen tenir el seu propi espai.
I la prova
és una miqueta això, que l'assistència en aquestes fires... no només la de la Bisbal, sinó pel que sé, doncs, altres fires que hi ha arreu del país. I aquest any del 2019, doncs, tornem a fer-ho, comencem a rebre ja inscripcions de les editorials.
Quin és el mecanisme?
Sí, s'envien els correus, la propaganda, entre cometes, als diferents editorials, es diu, es fa això... hi ha un preu d'inscripció, lògicament, tindreu
un
lloc,
espai.
Sí, tindreu un espai on podreu, doncs, vendre llibres, i després, doncs, la idea, el complement que tenen ells de saber que al mateix temps que hi ha aquesta exposició de llibres, per dir-ho així, doncs hi ha actes culturals que són força atractius, l'any passat van ser força atractius i aquest any creiem que també ho seran. Que l'any passat, per exemple, hi va haver dos o tres actes que la gent va emplenar a la sala i no s'hi cabia, perquè, per exemple, l'any passat sentir recitar Lluís Soler el Canigó va ser una cosa extraordinària.
Amb aquella veu.
Exacte, la veu aquesta sí que és radiofònica.
Aquella veu és fantàstica, sí.
I aquesta era una, després hi va haver, que hi va haver d'important també en Josep Pedrals, fent el seu xou, entre cometes,
sí.
Xou literari, sí. És molt especial. I bé, hi, acte, hi va haver també música, hi va haver, que era, sí, els alumnes de l'UDG també en van fer una lectura de textos medievals, concretament del rei en Jaume. Aquest any que ve faran Tirant-lo blanc.
Ah,
bé, sí, sí, sí. Interessant. El que passa és que, esclar, no us puc avançar massa res de la programació, perquè estem al mes de febrer. Això
serà no passa res, no passa res.
L'1 i el 2 de juny, que és el primer cap de setmana de juny.
Sempre es fa el mateix cap de setmana?
Bueno, ho vam fer l'any passat, el primer cap de setmana, i aquest any també ho farem aquest cap de setmana. I ho tenim una miqueta penjat, en el sentit de que estem fent els contactes i veure qui pot venir, qui no pot venir. Serà...
Primer cap de setmana de juny, a la Bisbal tothom, a l'Indi Lletres, això sí, no?, que es pot dir?
Sí, i tant que sí.
La programació ja l'anirem dient. I els premis? Els premis BOC què són? Qui s'hi pot presentar?
Bé, premis versió original en català, són curtmetratges que s'hi presenta gent de tot arreu, no només de Catalunya, sinó també del País Valencià. Hi ha una selecció i després el dia a diferents llocs del país es projecten els premis i a cada lloc on se projecten aquesta selecció, perquè esclar no es poden veure tots, doncs el públic vota per a cada localitat a veure quin és el documental que ha agradat més. Hi ha una secció, podríem dir, de ficció i una altra secció de documental.
Uh-huh.
I aleshores, normalment, almenys es va fer l'any passat a la Bisbal, aquest any que ve hi ha l'idea de fer-ho a Torroella, però està també encara una miqueta... Uh-huh. Així és penjat.
S'està organitzant.
Sí, potser un dels problemes és que els curtmetratges aquests, com que són, encara que siguin curts, vull dir, si s'han de projectar, en aquest cas concret es van projectar, crec que van ser 8, si no recordo malament, aleshores potser es fa una mica llarg, s'hauria de potser fer una petita crítica interna, que podem dir, fer una mica més seleccionar-los abans, encara més, perquè després fer aquestes votacions. No sé si em deixo res més, perquè em penso que també hi ha
aquests premis són premis amb diners?
Sí, sí.
No? El certificat i l'agraïment i la posada...
Sí, és això. Bueno, i després la propaganda que se'n fa, la publicitat que
es dona a conèixer.
Que es dona a conèixer aquests premis, i realment tenen una... Els que es van projectar l'any passat tenien una qualitat... força notable, I això que deia abans, que per exemple n'hi havia un de, recordo malament, que va ser seleccionat, doncs, de finalistes, que era, crec que va donar, a la Bisbal va ser el que va tenir més èxit, que era un de València, en llengua, doncs, catalana, versió valenciana, diguem-ne.
Sí.
I va estar molt bé, sí.
País Valencià està molt actiu, afortunadament, sembla que la cosa revifa i s'anima. La feinada que porta gestionar una secció d'Òmnium, en temps, què vol dir? Quan sou? I sou sempre els mateixos, que sol passar?
Sí. Bé,
de tots aquests 2.743, teniu una seu fixa o no? O encara us reuniu allò a casa de l'un o de l'altre o a la cafeteria tal? Que això és
un,
com...
Sí, és un dels problemes que tenim al Baix Empordà. Ja sé que som a la frontera, I que l'Alt Empordà té unes característiques un pèl diferents, perquè sé que ho centralitza molt Figueres,
sí.
I aleshores, diguéssim, l'activitat, doncs, per una part és dolent, perquè és centralista, però per l'altra part fa que les coses siguin més fàcils, perquè hi ha més gent, diguéssim, que es pot moure amb episodis o amb actes concrets. El que passa al Baix Empordà és que són moltes localitats...
I molt allargassat, no?
Sí, tenim més o menys allò que, el mateix nombre d'habitants, i aleshores els socis, hi ha molts socis, ja ho hem dit, 2.700, però a l'hora de fer les activitats doncs, també costa comunicar-nos, Això sembla que estem en vies de solucionar-ho, aquesta comunicació, tenim més problemes, no tenim una seu física, ens agradaria tenir un lloc,
un espai,
un local,
encara
un
que
espai
fos un local petit,
per fer-hi les reunions, per tenir el material, això no ho tenim encara. De moment el que estem fent doncs, és fer una mena de rotació a l'hora de reunir-nos, un dia
perquè no siguin
a Bisbal,
sempre els mateixos que
l'altre a Sant Feliu, l'altre a Palafrugell, Palamós, bueno, les localitats aquestes més importants.
Més importants. Molt bé, doncs ja anem acabant. I per acabar sempre preguntem una cosa molt personal, perquè això va de llibres, d'alguna manera.
Sí.
Quins són els teus llibres de capçalera? Els llibres que t'han fet lector, que t'han...
La veritat
que et
és
van
que
allò...
m'ho poses una mica difícil.
Sí,
jo
no m'ho crec,
llegeixo...
Un professor de llengua i literatura, llibre va fer que s'entusiasmés.
No, bé, a veure, com molts joves i adolescents, almenys de la meva època, les lectures que fèiem era, no sé, els Tres Mosqueters, Alexandre Dumas, després el Jules Verne...
Era abans, l'equivalent a les supersèries d'ara, no?
Sí, abans jo recordo com aquella imatge que tenia de que a l'escola el mestre ens feia llegir un dia, llegir ell un dia a la setmana, me'n recordo d'aquest títol, de Folch i Torres, Drama Rural Sota Terra. I aleshores l'esperàvem tots,
amb
ganes, moltes ganes. I després ja quan, bé, com que sóc filòleg i també... doncs després ja llegeixes altres coses, no? Evidentment, no sé, poesia, el meu autor de capçalera és Carné. No el Carné més noucentista, poder, sinó... bueno, és que Carné és un
molt
món,
lent.
És un món, No sé, amb narració, evidentment, ens hem de dir Rodoreda, aquí no podem pas escapar-nos. I podríem continuar, M'he deixat, o ens hem deixat potser una cosa, que és el premi aquest que es fa a la Bisbal, del Premi Empordà de novel·la.
No ens deixem res,
que
diguem-ho
va,
tot.
Sí, que l'any passat va ser el primer any que es va fer, només hi va haver-hi 11 participacions, i en canvi aquest any hi ha hagut 5 vegades més, n'hi ha 50.
Vol dir que s'ha
conegut,
50
presentacions, exacte, 50 presentacions de novel·la, que s'ha de donar el dia abans de Sant Jordi, el 22.
Tot per Setmana Santa aquest any.
Aquest any tenim tot ple de tots costats. I la seva publicació, això ja seran qüestions editorials, però sembla que no serà immediat, sinó que em penso que ho volen deixar per després de l'estiu, però la qüestió sembla ser que les ventes van millor després del boom de Sant Jordi. Bé, això ja es veurà com...
Sí, perquè s'enganxa la campanya de Nadal.
Sí, el que et puc dir és que hi ha molta presentació de novel·la negra. Penso que és el boom de l'època, novel·la negra.
Deu ser que ens volem explicar el món d'alguna manera i les claus a la novel·la negra potser ens les dona. Doncs... ja està, ja hem acabat.
Doncs,
moltíssimes gràcies per haver vingut.
Agraïts a vosaltres per convidar-me.
Els Oficis del Llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
Hola, Lídia. Tornem a ser a la biblioteca. I avui, què ens has triat per la mainada? O algun per mainada mig gran? O com va això?
Hola, aquest sí que és una miqueta per més adults. Bueno, més adults no, per nens una miqueta més grans. Per nens de 6 a 10 anys, aproximadament. És un conte que se'n diu Orelles de Papallona. I l'autora...
En tenen d'orelles, les papallones?
Doncs no va per aquí el llibre.
Ah,
Ara t'ho explicaré. A veure, l'autora és Luisa Aguilar i l'il·lustrador és André Neves. És un llibre editat per Calandraca, no sé si coneixes
preciosa,
aquesta editorial.
És
una
preciosa.
Editorial que té tant les il·lustracions com el contingut són molt macos.
Molt ben triat, sempre.
Molt. Toquen temes molt claus, no? Temes que porten un aprenentatge darrere.
Sí.
Doncs aquest llibre, concretament, el d'Orelles de Papallona, no té res a veure amb les papallones, no té res a veure amb els elefants. És una nena, precisament, que té les orelles molt grosses i molt obertes. Llavors, què passa? Doncs com ha passat tota la vida, Els nens a l'escola se n'hi enriuen. I ella, pobreta, doncs no sap com portar la situació, està molt cansada, tot i que se'n surt bastant bé, però està molt cansada de que sempre li diguin que té les orelles de papallona. I bé, intenta solucionar-ho com pot, fins que un dia li diu a la seva mare que ella no pot aguantar més aquesta situació, i la mare li explica que, bé, doncs, que totes les persones no som iguals, que tothom té els seus defectes i doncs té les parts bones i les parts dolentes, i que ha de trobar la manera de que aquests nens impertinents que sempre s'estan enrient dels altres, doncs, s'adonin que no poden estar fent aquestes, no es poden estar burlant dels seus companys.
I com ho fa? Perquè això és difícil, eh?
Bé, doncs, la seva mare li diu que si ells la insulten dient-li orelles de papallona, doncs que ella ha de trobar la manera de contestar-los com si no els hi donés importància, com si ella no s'enfadés.
Per tant, dona però eines per
exacte, dona eines a l'assetjament, situacions de tipus bullying, doncs, sí, que s'estan produint a les escoles, i no d'ara, sinó que s'han produït tota, sí, la vida. Llavors, doncs,
i quina és la recepta?
La nena li pregunta a la mare, diu: mare, tu creus que sóc una orellotes? I la mare li diu: no, filla, tens orelles de papallona. Però com són les orelles de papallona? Doncs són orelles que voletegen sobre el cap i pinten de colors les coses lletges. Vale? Ah. La mare li treu importància a la situació i li explica, doncs, que ella ha de trobar alternatives a l'hora de contestar aquesta gent sense donar-li cap importància en el que li diuen. I que a còpia de que ella no hi doni cap importància, doncs els altres es cansaran de dir-li.
Està bé.
És un llibre molt maco. I el text és molt senzill, però té molta sensibilitat. És molt imaginatiu i carregat de sentit de l'humor. És
aquest
poètic.
És un il·lustrat o no?
És un àlbum
il·lustrat. És un àlbum il·lustrat, d'aquells, sí, macos de calendraca.
A mi m'encanten els àlbums il·lustrats, són uns llibres preciosos i que amb poc text, doncs, expressen molta cosa. Les il·lustracions són molt maques i encaixen molt bé amb el text d'aquest llibre. Són molt originals, són especials, són fins i tot diria que una mica lletges, però molt expressives.
Aquell lletge atractiu.
Sí, bueno, és la característica, sí, sí, típica, sí, típica de Calandraca, no? Sí, sí. Que fa unes il·lustracions molt especials, que tenen molta gràcia, tenen color, donen moviment en el text i aconsegueixen transmetre alhora molta calidesa, molt de sentiment, i doncs creen el personatge de la mare, que és la nena, la nena es diu Mare, que és molt entranyable i molt dolç, és una nena molt sensible, però que aprèn a sortir-se'n de situacions complicades a través del llibre.
Molt bé.